Don't talk, girl, just listen. Keep it to yourself, don't tell them your opinion. Better know your way around the kitchen. Don't alone for, stop playing your position.
Amb la Katie McCabe hem parlat del mal que ha fet el concepte de geni, però no cal anar gaire lluny per trobar exemples de dones artistes silenciades i menys tingudes pels seus marits també artistes. I maltractades, ja us ho explicarem. Però la que us explicarà millor és la Gemma Safont Tria, que se n'ha fet un fart aquesta setmana d'investigar-ho. Gemma, benvinguda.
Hola, Montse. Doncs mira, sí, podem dir que a casa nostra també tenim un geni creador que no només va invisibilitzar les seves parelles artistes, sinó que directament les va maltractar físicament. Ens referim al pintor malagueny Pablo Ruiz Picasso, conegut, a banda de la seva obra, per col·leccionar dones i amants, la majoria de les quals provenien del món de l'art. Amb totes les dones que van passar per la seva vida, va repetir el mateix patró de conducta fins al final dels seus dies. Una de les relacions més flagrants de maltractament i que més ha transcendit és la que va mantenir prop d'una dècada amb la fotògrafa surrealista Dora Maar. Ens ho explica Maria Llopis, artista, escriptora i professora d'art i feminisme.
Dora Maar salió inconsciente de su casa después de una paliza de Picasso en varias ocasiones, y esto está escrito en varias biografías con testigos del momento. Así ha pasado a la historia y no hay que escarbar mucho ni hacer un trabajo de investigación profunda para llegar a estos datos, pero es verdad que son datos que están como silenciados y hay como un tono de disculpa, ¿no? Era un genio creador, con lo cual parece que se le pueda permitir ser también una persona que le daba palizas hasta dejarlas inconscientes a sus mujeres. A ver, esto se llama maltrato. Yo creo que en este momento de la historia no podemos no ponerle nombre a las cosas.
Com diu la Maria, que Picasso era un maltractador és Vox Populi, ho recullen les biografies oficials, vull dir, no és un sopar de duro que us estem explicant nosaltres. Ariadna Huffington, que és la biògrafa del pintor, ho explica al llibre Picasso, creador i destructor. No és una cosa que ell amagués, els seus nets també n'han parlat, però s'explica aquesta part de la seva vida al museu que porta el seu nom, al Museu Picasso?
Doncs no, i això és precisament el que van voler denunciar la Maria Llopis i les seves alumnes de l'Escola Massana. Després d'analitzar la trajectòria artística que podria haver tingut com a fotògrafa Dora Maar i que va quedar congelada quan va conèixer el pintor. L'últim dijous del mes de maig passat van protagonitzar una acció silenciosa al Museu Picasso de Barcelona. El motiu era denunciar el silenci amb què la direcció del centre oculta el maltractament del pintor cap a les seves parelles. Dora Maar, però també François Gilot, Olga Picasso...
Un festival, ja ho veiem, una llista interminable, però el Picasso segueix sent un dels museus més visitats de la ciutat i passa prop d'un milió de visitants l'any. Per tant, és una informació que s'amaga a milions de persones, ho podríem mirar així, i suposo que el Museu de Màlaga passa el mateix. En què va consistir aquesta protesta que van fer a Barcelona?
Va consistir a passejar-se silenciosament per les sales del museu amb samarretes, amb un missatge escrit a l'esquena, mentre el personal de la sala les seguia durant el recorregut que van fer.
En algunas de las camisetas ponía Dora Maar presente, el nombre de todas las parejas que tuvo Picasso, que en su mayoría fueron artistas. En algunas era una denuncia directa en la que ponía Picasso maltratador, o sea, pero no todas las camisetas tenían un mensaje de denuncia del maltrato de Picasso, sino un mensaje de reivindicación de la figura de Dora Maar como artista.
Recordo que va sortir a tots els diaris, a la premsa, a la ràdio, etc. Però quines repercussions va tenir l'acció de la Maria Llopis?
Si et refereixes a si va despertar alguna reacció per part del museu, la resposta és no, cap ni una, cap reacció. La Maria, però, ens deixa aquesta reflexió al voltant del silenci institucional.
El cambio real que yo creo que sería necesario que hicieran las instituciones, y en concreto el Museo Picasso, que pusiera este tema sobre la mesa, que fuera capaz de mostrar, por ejemplo, en la parte de exposiciones temporales del Museo Picasso, la obra de Dora Maar, que se explicara qué sucedió, que se explicara que Picasso era un maltratador. Viene muy bien a convertir a este nombre en una marca, en un genio, para vender tazas. Entonces, si mostramos a la persona de verdad, estamos haciendo un ejercicio cultural y social mucho más potente, que no sé si están interesadas en determinadas instituciones museísticas.
Així no es venen tíquets, tu.
Clar, Gemma. Clar, no és popular, això. Bé, de repercussions directes sí que n'hi va haver. Una en concret, y va a ser gairebé inmediata.
En mi cuenta de Instagram estaba haciendo una acción en la que iba publicando un libro por capítulos. Pues a mí me cancelaron la cuenta y nunca me la han devuelto. Con lo cual, perdí muchos de los capítulos. Este verano he estado reescribiendo los capítulos de la novela que perdí. Yo la única consecuencia directa y real de la performance que hicimos en el Museo Picasso fue la cancelación de mi obra. Eso es lo único real.
Vaja, que Instagram et tanca el compte si publiques mugrons, però també accepta les denúncies notícies en massa dels haters. Curiosos els criteris de censura d'aquesta xarxa social, eh?
Doncs sí, Montse, recordes quan vam parlar dels videojocs i vam explicar que les denúncies per assetjament no eren prou argument per tancar el compte als assetjadors? Fa un parell de setmanes, doncs es veu que denunciar que Picasso era un maltractador és molt més censurable que no pas denunciar conductes d'assetjament.
Genera mucho odio el feminismo. Me lo denunciaron en masa. Me enteré de que las cuentas de las feministas tienen unos protocolos de seguridad brutales y que tienen backups de todo porque se las tumban continuamente. Es muy fuerte, pero salió en los medios, yo lo expliqué a todos los periodistas, pero ¿a mí alguien me ha devuelto la cuenta? No. Yo he tenido que reescribir todos los capítulos que perdí. Sí. No hay nada que yo pueda hacer. La realidad es esa, que seguimos viviendo en una sociedad en la que se silencian determinadas actitudes y ya está. I can't lie, I'm scared to open my eyes, 'cause
what if I find nothing at all, nothing at all. De tot el que ha explicat fins ara la Maria Llopis, em quedo amb aquesta idea que en un món ideal la història de l'art hauria d'explicar les coses tal com són, no?
Exacte. La Maria reivindica que ometre una part tan important de la vida de Picasso és amagar un fragment biogràfic clau del pintor, que fins i tot ajuda a entendre què pintava i per què ho pintava.
Picasso retrató a Dora Maar destrozada, llorando. Hay maravillosos retratos de Dora Maar como mujer que llora. Este es el retrato de una mujer maltratada. ¿Por qué al principio de la relación Picasso pintaba a Dora Maar estupenda y luego poco a poco ya va pintando a una mujer destrozada, ¿no? O sea, buscar los retratos que hizo Picasso de Dora Maar para hacer una cronología con ellos. Para mí sería una propuesta de exposición temporal preciosa para el Museo Picasso. Ahí la lanzo para que la coja.
Reconèixer que Picasso maltractava les seves parelles no canvia els seus quadres ni la seva obra.
Asumir que esto sucedió a nivel de historia no invalida la obra de Picasso. Su obra está ahí, no va a cambiar en absoluto. Yo no creo que habría que quemar el Museo de Picasso. Creo que simplemente hay que dar la información, que hay que dar toda la información y no silenciar los trabajos de determinadas personas. El debate de separar la obra del artista, sí, no, me parece que tiene muchos matices y que no hay como un blanco o negro. No puedes omitir determinada información a la hora de presentar a un artista. No puedes decir, era un señor que era de Málaga, que viajó a París y que tuvo X relaciones con estas personas y no incluir esta información.
En el món de l'art existeix un doble tractament. No es jutja igual homes creadors que dones creadores.
Todos los grandes genios artistas de la historia han hecho sus locuritis, pero en cuanto las hacen las mujeres, estaba loca y al psiquiátrico. Sin embargo, cualquier locuritis que hacía un señor, no pasa nada porque, claro, es un genio creador. A los artistas hombres se les pasa cualquier cosa, pero cualquier ida de olla que cometía una mujer, a esta loca, al psiquiátrico. De hecho, a Dora Maar le metieron electroshocks después de romper con Picasso. Y también estuvo encerrada muy brevemente en un psiquiátrico gracias a que Paul Éluard intercedió, la sacó y también intercedió con el tema de Picasso diciendo, no, por aquí no. Después de todo lo que ha recibido, encima ahora no la encerréis en un psiquiátrico.
Vaja, no és la primera vegada que ho sentim, això, perquè també ho hem sentit abans quan hem parlat de la Camille Claudel, que va estar 30 anys també tancada en un sanatori.
Tota una vida, de fet. Gràcies al poeta Paul Éluard, que era íntim amic de Dora Maar, ella va estar un temps relativament breu al psiquiàtric, quan podria haver-hi estat molt més temps internada.
Gemma, a tot això, qui era Dora Maar, perquè n'hem parlat, i en quin moment es creu en Picasso?
Dora Maar va néixer Henriette Theodora Markovitch, va estudiar pintura i fotografia a l'Acadèmia de Belles Arts de París i, com que destacava en aquesta segona disciplina, en la de fotografia, va començar com a fotògrafa de moda. Quan va conèixer Picasso, ella feia fotografia fixa per la pel·lícula de Jean Renoir, El crim del senyor Lange. Era l'any 1935, a París, i ell tenia 26 anys més que ella, i ja era un pintor famós a nivell mundial. Durant els següents 8 anys van mantenir una relació, tot i que, atenció, ell va seguir amb la seva anterior parella.
Això sempre, que no falti. Si en voleu saber més, perquè no ens agrada només parlar de Dora Maar com la víctima de Picasso, hi ha un documental a Filmin que ho explica molt bé, que és la Dora Maar a pesar de Picasso, de Victoria Convalía i Alejandro La Sala, i també podeu trobar un llibre que em sembla que està editat per Circe, on Victoria Convalía també fa doncs, una biografia d'aquesta autora.
I tot això us ho expliquem perquè Dora Maar és un exemple claríssim d'artista prometedora que va abandonar la seva carrera perquè la seva parella, home, seguís brillant. És cert que puntualment va fer algunes feines com a fotògrafa, ja estant amb Picasso, com és el cas del reportatge sobre la creació i evolució del quadre del Guernica. Però la història la recorda com la musa del pintor i no com a fotògrafa professional.
Dora Maar fuera una fotógrafa reconocida, surrealista en el París de la época, y que en el momento de conocer a Picasso deja de producir obra fotográfica a instancias de Picasso, se pone a pintar, que es un medio que Picasso era un genio en esa área, pero no Dora Maar, no era para nada su tema, y ya su obra languidece de forma que ya pues perdimos a un artista.
Dora Maar va recuperar la seva producció artística després d'acabar-se la relació amb Picasso o ja no va poder fer res?
Podria haver-ho fet, però no va ser així. Un dels trets característics del pintor era que quan abandonava les seves parelles també les manipulava perquè seguissin orbitant al seu voltant.
Dora Maar, cuando terminó la relación con Picasso, ¿no?, se ve que ya no consiguió retomar su obra artística. Ella era una fotógrafa surrealista súper reconocida, con una producción muy potente, pero al conocer a Picasso y empezar la relación con Picasso, pues Picasso le dice que deje de hacer fotografía. No le prohibió crear arte, pero sí que le prohibió crear arte con el método con el que ella se había hecho famoso y el método en el que ella era más revolucionariamente genial.
Doncs vaja, un exemple, però com moltíssims, perquè ara justament parlarem de Núria Güell i de Daniela Ortiz, dos exemples de dones que d'alguna manera artistes d'avui en dia també s'han vist violentades en la seva feina i que ens explicaran les seves experiències. Gemma Safontria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Montse. Tengo todo lo que necesitas dentro. Te haré colapsar.